Ara, que ja tinc 47 anys, sé que ser dona vol dir que els teus èxits professionals no són tan visibles o celebrats com els dels teus companys homes, que el teu lideratge, menys jeràrquic, tranquil, més acollidor, no serà tan reconegut, o que la teva veu, que no és tan alta ni tan greu com la seva, serà menys escoltada a les reunions. És més, hi haurà algú, algun company teu home, que t'explicarà allò que tu ja has dit i que ja saps. Ser dona sovint és esforçar-te molt més que els teus companys homes.
A les dones ja fa temps que se'ns diu que ho hem aconseguit tot, que tenim les mateixes oportunitats laborals que un home i que cobrem el mateix, però les estadístiques diuen tot el contrari. Encara no existeix, de bon tros, la paritat. A les dones i als dies, avui parlarem de futbol, ja ho veureu, però també de totes les barreres que encara tenen les dones a l'hora d'escalar professionalment i com encara guanyem un 20% menys que els homes. També hi haurà moments en el programa d'avui perquè això se'ns oblidi, creieu-me.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Si ho diu la Tina Turner, segur que li hem de fer cas. Diu ella que el canvi està a punt, però començam el programa d'avui amb la notícia d'un altre feminicidi a Tarragona. Ja en van 12 a Catalunya enguany. I quin és el canvi que de veritat és urgent? En parlarem ara amb la Judit Joanuix i la Marta Roqueta, benvingudes, que ja són aquí.
Hola, molt bona nit.
Gironina, tu estàs una mica contenta, no, amb això del futbol?
Pel
el Girona.
Bueno, per dues coses. Primer, pel Girona, perquè ha guanyat, i també per les jugadores de la selecció espanyola.
Ara en parlarem, perquè el Twitter en va ple. Presentem primer, perquè són molt famoses, però potser hi ha algú encara que no es coneix. Judit Joanuix, científica, escriptora i activista trans, i la Marta Roqueta, que és investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya. Benvingudes a les dues. Hem tocat ja molts temes només de començar, que si la igualtat en el salari, etc., amb les persones trans, aquest és un tamarral. Perquè ja costa moltíssim. Ja costa moltíssim que accediu a la feina i que, a més, després tinguem un salari. Ja estem parlant de ciència-ficció, de vegades.
A vegades sí, a vegades sí. Estem en una societat capitalista, si no produeixes no ets ningú, i, evidentment, si t'exclouen del mercat laboral, no per la teva experiència, sinó simplement per què ets, que ja no pots passar ni de la primera mitja pàgina del currículum i ja no miren les altres pàgines a veure què has fet a la vida, evidentment això complica moltíssim. I així i tot, aquí estem, aquí estem.
Doncs avui parlarem d'això i de moltes altres coses, però escolta, canviem de música i canviem ja, Tina, ens ha agradat una estona, però ara ens toca una altra cosa. Si esteu pendent de les xarxes socials, del Twitter, etc., avui començam el programa una mica més tard per culpa del futbol masculí, deixem-ho que ho digui així, i ara, però, el futbol femení ens està donant realment l'autèntica revolució, i a mi la veritat és que jo no m'ha agradat mai el futbol, però em fa molt orgull el que està passant ara, perquè s'estan quadrant aquestes dones per dir, expliquem-ho, si encara no ho heu llegit o ho heu vist, les jugadores de la selecció femenina de futbol mantenen el pols amb la selecció, es neguen a jugar fins que no hi hagi canvis estructurals, i acaben justament de fer un nou comunicat on diuen que no ens heu sentit, noies, que no ens heu sentit. Marta Roqueta.
Hola. En primer lloc, a mi m'agrada molt el futbol, però fa temps que vaig deixar de veure el futbol masculí perquè no m'agradava el negoci que hi havia i m'interessa molt més el femení. I sobretot una cosa que m'agradaria destacar és que com s'està fent aquesta lluita de forma col·legiada, és a dir, també amb un gran suport dels sindicats, allò que sempre diuen que les lluites feministes, les lluites trans, LGTBI, són sempre simbòliques i no afecten les coses del menjar i són individuals, i aquí estan lluitant. I jo crec que hem d'entendre que s'hi juguen moltíssim, perquè poden perdre la llicència, poden estar de 2 a 15 anys, crec, segons el diario.es, i poden patir multes fins a 30.000 euros si es neguen a anar amb la selecció.
Sembla una amenaça, sembla clarament una amenaça, no sé com ho veieu, no? Dures sancions, és a dir, si us negueu, si no feu el que us estem dient, si no ens doneu allò pel que us hem, vaja, esteu aquí, ho teniu claríssim, no?
És que això és la llei de l'esport mateix és qui estableix aquestes sancions. I jo crec que precisament un cas, no?, que va explotar per la qüestió del consentiment, justament tornen, no?, els estaments futbolístics a posar en dubte, en aquest cas, la paraula de les dones que han dit clarament que elles no volien jugar i que per mantenir aquesta decisió, com hem vist ara que estàveu informant, doncs s'enfronten a multes, a perdre la llicència, i això ja no és no anar a un mundial, és jugar-te la teva carrera.
Futur, no?
Sí,
la professió?
Sí, sí.
La professió.
Sí, sí.
L'exemple de sororitat jo crec que és molt emocionant, també. Jo crec que estem vivint un moment únic. És a dir, no només estan jugant millor que mai, sinó que a més estan ensenyant totes les cartes.
Sí, realment, és que no és només la Gina Hermoso, no és només les cares conegudes, sinó són pràcticament totes les mundialistes, les que no ho són, les que van negar, com ara la Mapi León, que no van voler jugar, i així tot, i moltes altres. I així tot allà estan. I pensem una cosa, això és molt fort. Ja ha passat moltes vegades en el futbol masculí que un jugador no vol jugar per la raó que sigui, i li han respectat. No vols jugar? No juguis, no et convocarem, i llavors no tindràs problemes legals. Aquí no. Aquí no.
Perquè és com, a mi el que em ve és que no ens escolten a les dones, no? Sembla que la nostra veu o la nostra opinió no importa.
No és que no escoltin, és que ho estem desmuntant tot. És que ho estem desmuntant tot, i llavors diguéssim, no és que facin ui de sort, és que saben perfectament el que diem. Saben perfectament que ja veus, aquests canvis estructurals no passen per un canvi de com diria, d'espantes, no? El capullo de dalt, sinó realment, o l'entrenador, sinó realment passa per canviar-ho realment tot.
També m'agradaria dir que el futbol femení fa temps que està passant la mà per la cara al futbol masculí, en el sentit en què, per exemple, li primeri jugador i no binari va jugar amb Canadà als últims Jocs Olímpics i va guanyar una medalla d'or. O sigui, els camps de futbol femenins, hi ha un gran públic LGTBI de totes les edats, i està lluny, no?, d'aquelles exhibicions de masculinitat tòxica que veiem en l'esport masculí, que fan que tantes persones es quedin excloses i que creen aquestes estructures corruptes i masclistes, no? I per tant jo crec que és això, és a dir, s'ha d'anar veient. Fa un temps ja la millor jugadora, crec que era la Ada Hederberg, crec que era de Noruega, que ja es va negar a anar a jugar segons quins partits amb la seva selecció per reivindicar igualtat salarial i millors drets. Vull dir.
O la Rapinoe, per exemple, d'Estats Units. Sí, realment,
que estan obrint la boca, que no es callen. Tot i el silenci dels mascles, que això també ho hem de dir, que la veritat
clubs.
És que és vergonyant dels clubs, dels jugadors, hi ha molts pocs que hagin obert la boca.
Deixa'm dir una cosa, em va empipar bastant les recents declaracions de l'entrenador de Barça, en Xavi, dient que aquestes jugadores, a veure, que s'aclarissin, sisplau, que a veure què passava amb això. De veritat, de veritat, tu demanes claredat, tu demanes transparència. Un club que ha tingut problemes amb Negreira, que sigui d'àrbitres, no sé què, que sigui comissions, que ha tingut presidents a la presó. Realment demanes claredat, quan no estem parlant de comissions, sinó que estem parlant de dignitat, estem parlant de drets.
Per unes coses i per altres no, eh?
Clar. Sí, sí.
Mira, justament ara que parlem de diners, a banda de la Ferrovial, és una altra de les batalles que han manifestat en peu de guerra les jugadores, són els salaris, no, Judit Pastor?
Sí, de fet, han estat setmanes i setmanes de vaga per reclamar que els apugin el sou. Pensareu, són jugadores d'elit, no? Acaben de guanyar un Mundial. No sé si saps quan cobraven fins fa molt poquet aquestes jugadores. 16.000 euros l'any. O sigui, això és un sou baixet, no? per lo que elles representen i lo que elles són.
I també el que comencen a moure, que això crec que sempre s'està dient, la repercussió econòmica del que fan, i ara jo crec que ja estan movent moltes coses.
Anys enrere dius, bueno, però és que actualment mouen masses aquestes jugadores. 16.000 euros l'any cobraven fins fa ben poquet, quan els homes cobren com a mínim 180.000 euros anuals, o sigui, una diferència enorme, no? I després d'un any de negociacions, havent-se convertit ja en les campiones del món, gràcies a aquesta vaga, han aconseguit finalment que els apugin el sou fins al 21.000 euros, és a dir, de 16.000 a 21.000. I els homes, 180.000 i més, eh? És a dir, tampoc és res de l'altre món, però per fi, doncs, com a mínim, sembla que es comença a posar fil a l'agulla per acabar amb totes aquestes discriminacions.
Parlem de futbol, perquè avui sembla que és el tema del dia i ens ho estan demostrant, com dèiem, amb les declaracions que van fent totes aquestes jugadores, però no totes som jugadores de futbol. Les desigualtats, per això, es donen a totes les professions. Avui és el dia de la igualtat salarial, però què passa? Encara estem allà, a les beceroles, eh?
Encara som allà. Fixeu-vos en la dada. Les dones a Catalunya guanyem gairebé un 20% menys que els homes. I tot això per què? Doncs perquè, per regla general, la feina que fem les dones està més infravalorada, perquè tenim feines més precàries, salaris més baixos, i sovint també doncs perquè acostumem a tenir més contractes parcials. I al final, al fons de tot això, entre molts altres factors, hi té molt a veure la conciliació. Ara posarem un exemple. D'exemples en podíem recollir cada dia al carrer milers, no? Però el que sentirem ara és el testimoni d'una dona que ens va escriure, la Míriam. Ella té 37 anys, en fa 12, que treballa en una multinacional com a programadora informàtica, i ens explica que, com que ha hagut de tenir cura dels seus fills, no ha tingut tantes oportunitats per escalar l'empresa i, per tant, el seu sou també s'ha estancat.
La dona sempre es queda més desemparada perquè hi ha menys moments a la seva vida que es pot permetre decidir-se a saltar a fer uns canvis que un home no es plantejaria fer. Una dona potser es mira més qui té a càrrec, qui no té a càrrec, quins horaris puc fer, se'm permet anar a buscar el nen a qualsevol hora perquè no em posaran cap inconvenient, etc. Un home potser mira més per al seu nivell laboral i com avançar, i en canvi la dona es queda més enredavida. I sóc conscient que no és el cas en totes les cases, però jo, pel que tinc al meu entorn, sí que és el cas.
El món de la tecnologia també, déu-n'hi-do, perquè és un món encara molt masculinitzat. Mm-hmm. Segur que l'amiga Judit Genuix ens pot parlar d'aquestes coses, eh? Sí o no?
Sí, no, realment. El món de la tecnologia és també és molt aparador, però també és molt de convèncer la gent que, mira, això és així, això i llavors doncs has d'ocupar un espai a vegades una mica no diré per la força, però sí per la presència.
Perquè se't cregui, no?
Sí, perquè se't cregui, evidentment, si ets home és més fàcil.
Comença a haver-hi empreses que estan començant a creure en això de la igualtat i que estan aplicant mesures per anar retallant aquesta bretxa salarial. I em sembla que has parlat amb una d'aquestes...
Sí, nosaltres hem parlat amb l'Eli Abad, ella és sòcia fundadora de l'empresa Between Technologies, que és una empresa que té molta sensibilitat amb aquest tema, i ens explicava algunes de les mesures més enllà del postureo, no?, d'aquestes empreses plans d'igualtat i tal.
De la neteja de cara,
exacte,
no?
Mesures concretes que fan en aquesta empresa per fomentar la igualtat.
Clar, des de l'empresa no podem imposar que a les cases particulars de les nostres treballadores hi hagi un repartiment equitatiu de la càrrega de feina, però el que sí que fem és mirar d'influir, sensibilitzar amb biaixos inconscients de gènere tant a les dones com als homes en evitar que el tema de la conciliació caigui només en terra de les dones.
Continuem parlant després de tants anys de la conciliació. Sembla que és aquella mena de fre que no hi ha manera de passar-lo, no? Què en penses, Marta? Vull dir, perquè, saps, sembla com un discurs supervell aquest, de que sembla que les dones... perquè, clar, és que com tens mitja jornada, no?
Sí, és que el problema de la conciliació és que l'Estat no s'hi ha posat seriosament. És a dir, l'economia productiva li ha destinat tots els recursos, però l'economia reproductiva no. És a dir, estem parlant de que tenim un estat del benestar aquí, Catalunya i Espanya, com que està parcialment privatitzat a les esquenes de les famílies i sobretot de les dones. De totes maneres, m'agradaria també fer esment de que moltes vegades les diferències salarials, sobretot en llocs alts, o per exemple en el món del periodisme, en el cas de les col·laboracions a alguns mitjans, depèn molt de la capacitat de negociació. I fins ara es tenia la idea que deia que, clar, que les dones negociaven menys, però en realitat el que s'està veient és que encara que negociïn igual, no, i ho estem veient amb les jugadores mateixes de la selecció, quin és l'argument que estan donant una part de la premsa més retrògrada i també la federació? Que no deixen de ser unes nenes mimades que a veure què ens estan exigint, no? Per tant, un home que reclama els seus drets és un home assertiu i una dona és una capritxosa, vanitosa, que no sap el que vol.
La gent, a més, la Elia Bat ens comentava també que moltes vegades quan ella té l'empresa treballadores els hi costa més entrar a demanar els seus drets. És a dir, que això que comentaves tu passa en números i, de fet, acaben fent com una mena de passejos per l'empresa per dir-li a la gent, escolta'm, vols demanar una pujada, una pujada de sou? És fort que una dona que vol canviar les coses hagi de treballar una mica en aquest sentit i hagi d'anar com aquell que diu taula per taula a demanar a les seves treballadores si volen que els hi pugin el sou, no? Mm. Vull dir que estem aquí encara.
Potser és que també ens falta creure'ns-ho, no, encara? O sigui, per una banda tenim un sistema que no afavoreix el fet de com treballem. Això per una banda. Però per altra banda també és creure'ns que ja el nostre lloc en el món ha canviat. Realment hi ha més llocs on nosaltres hi som, hi ha més llocs que no només que podem ocupar, sinó que ocupem, i a més fins i tot ocuparem millor. Per tant, una mica de tot, no? O sigui, ens ho hem de creure i a més, evidentment, ja haver-hi les condicions.
Les eines.
Des de l'Estat fins a les polítiques de cada empresa.
De totes maneres, deixa'm dir que, per exemple, jo que he seguit per qüestions de recerca el cas de les Kellys, que són les netejadores d'hotels, elles diuen que un pas molt important ha estat precisament el de valoritzar la feina i dir, val, si l'habitació no està neta, encara que siguis un hotel de 5 estrelles mega luxe, la gent no et vindrà. Per tant, nosaltres som l'ànima de l'hotel. I tot i així, l'empresa, la patronal, el que sigui, estan impulsant moltes estratègies, com per exemple, a vegades agafar les més beligerants i ascendir-les, o directament moltes vegades doncs fer mans i mànigues perquè acabin deixant la feina. Llavors, moltes vegades també jo crec que s'ha de començar...
Hi ha moltes reticències.
S'ha de començar a incidir també en les... Ens ho hem de creure, sí, però és que ens ho creiem i tornem. És que en totes les escales socials i laborals ens està passant això. Moltes vegades això són les estructures. Les
sempre
que
hi ha algú disposat a posar-te al cap una mica una altra vegada sota l'aigua, no?
Sí.
Canviem de tema sobre un tema també que dius polèmica per un llibre de gramàtica? Doncs sí, vivim en aquest país. No pensàvem mai que una guia gramatical aixequés polseguera, però en aquesta setmana que el català es podrà començar a utilitzar al Congrés i al Senat i segurament també al Parlament Europeu, és un moment en què podríem dir que clarament el català avança posicions, però en canvi, dins dels catalanoparlants, ens costa fer-nos alguns plantejaments. Fa un parell de setmanes es va publicar la guia gramatical del llenguatge no binari. Expliquem què vol dir no binari, per dir-ho clar. Són aquelles persones que no s'identifiquen amb la classificació que només admet homes i dones, que sent que no encaixa en la definició que s'ha fet sempre del gènere, de què és masculí i què és femení. Si consulteu el terme CAT, que ens agrada molt agafar el diccionari, i llegireu que les persones no binàries o de gènere no binari són les que tenen una identitat de gènere que se situa fora d'aquesta classificació tradicional home i dona, que no té res a veure amb l'orientació sexual, que quedi clar, no ens cansarem de repetir-ho, sinó persones que estan fartes de que els posin en caixetes, que tot sigui A, B, blau i rosa, que sempre és el que ens repeteixen des de petits. Un cop hem entès tot això, ens trobem amb un problema. El català no té una manera normativa d'expressar-se que no sigui amb el gènere gramatical masculí o femení. Com ens hem d'adreçar a una persona que no s'identifica d'aquesta manera, no? Com ho fem? Doncs tenim ganes de parlar de tot això i parlar-ne seriosament i preguntar-nos sense por on estem, què estem fent amb una de les coordinadores, la coordinadora, de fet, la Jun Moyano, d'aquesta guia gramatical de llenguatge no binari, que ha col·laborat amb professionals de la llengua, l'ensenyament i el món editorial i que està publicada per Raig Verd. Jun Moyano, com estem?
Hola, bona nit. Què tal?
Hem dit moltes coses. Sembla que potser és molt bàsic començar a parlar de tot això, però crec que encara hi ha una part de la població que encara li costa i li costa entendre-ho i està bé que fem pedagogia, no? Per què cal una guia com aquesta?
Nosaltres des de que vam començar el projecte i fer la guia tenia com dos objectius. El primer i més important per nosaltres és poder parlar de nosaltres mateixos, no? De poder tenir una manera d'expressar-nos, de referir-nos, de parlar de les nostres amistats i si són persones no binàries, pues encara tenia una manera de sentir-nos còmodes a l'hora de parlar. I l'altre objectiu, de, bueno, ja de pas, ja que afegim un nou gènere gramatical que és neutre, també donar una mica una estratègia més, una possibilitat més, no? Tot el tema de si el masculí genèric és genèric o no, les diferents alternatives que van apareixent, no? De fem desdoblaments o busquem paraules que, diguéssim, ho englobin tot i no marquin gènere. Pues, bueno, ja que creem aquest nou gènere gramatical, també una opció és fer-lo servir quan ens haguem d'adreçar a grans grups molt diversos, no?
Com dèiem, per què ens fa tanta por replantejar-nos qüestions idiomàtiques? Li estic preguntant a l'Ijun, però podem parlar a totes les persones que estem aquí a l'estudi. És a dir, que està bé que... Per què ens fa tanta por encara? Jo crec que quan ens podem replantejar aquestes coses vol dir que la llengua potser no està tan fotuda com sempre diem, no?
Sí, a veure, jo crec que...
Sí.
Ai, però digues, perdona.
L'Ijun o digues. Jo?
Qui vulgui, no us baralleu.
A veure, jo crec que també el fet de que durant molt de temps, i encara ara, el català estigui tan amenaçat pel castellà també fa que hi hagi una sèrie de reticències a l'hora d'introduir canvis, però també és veritat que el problema és que tenim una visió molt sacralitzada de la llengua. És a dir, ens pensem que és un ens castellà amb les seves pròpies normes, vivint en un món on hi ha altres conceptes idealitzats com l'art, la llibertat d'expressió i tot això, i que nosaltres simplement doncs, transmetem això per ciència infusa. No? Però en realitat hi ha una coconstitució, és a dir, els parlants fan la llengua tant com la llengua fa els parlants. I per molt que inicialment el masculí fos el gènere gramatical neutre, tenim 10.000 exemples que mostren que la pràctica no és veritat. I, per exemple, quan parlem dels jugadors del Barça, ningú ha sentit mai la necessitat d'especificar, tot i que s'hauria de fer, els jugadors masculins del Barça. Perquè, clar, si nosaltres diem els jugadors del Barça, la gent es pensarà que estem parlant dels jugadors i les jugadores. Però ningú s'ho pensa. Per què? Pel domini que han tingut els homes.
I Jun, no sé com ho veus, també el fet que hi hagi aquest món tan binari, al final, sense voler, hem estat molt sexistes sempre, no? O volent-ho, vaja.
Sí, bueno, al final és el que deia la companya, no? Que al final creem la llengua, però la llengua també ens crea. Si vivim en una societat que és masclista i és patriarcal, acabarem reproduint en molts eixos aquest sistema, no? I la llengua no se n'escapa, clarament.
A vegades potser hi ha algú que li fa por tot això, però en la seva vida diària també necessita, és a dir, trobar altres referents, perquè jo crec que parlar d'aquesta manera tan binària no ha favorit a ningú. Seguim dient els alumnes en lloc de l'alumnat o diem tots en lloc de tothom, al final molts no ens sentim representats, no? Moltes no ens sentim representades.
Exacte, i a més, vull dir, no, tot el problema que genera el masculí genèric ja no ens l'hem inventat nosaltres, persones no binàries, sinó que des de moviments de dones i feministes es porten ja molts anys, no, com intentant canviar-ho, com intentant donar propostes i solucions, i per això el desdoblament o llocs que es fa servir el femení genèric, per exemple.
Deixa'm comentar, Montse. D'entrada, Jun, aquí la Judit Joanoix, felicitats. Realment ha estat una grandíssima iniciativa col·lectiva, a més, per tant, felicitats a totis, a les que heu col·laborat en això. Val a dir que això no ve d'ara, o sigui, la primera vegada que vaig fer servir el llenguatge no binari, potser deu fer fa 12 anys, potser 14, una...
Que tu ets molt moderna, tu.
Molt moderna, potser per necessitats o potser perquè les nostres existències no estaven reconegudes, ens les hem fet i, per tant,
i
evidentment...
No?
Sí, evidentment, si ens hem fet una existència nova, ens hem construït, també és lògic construir el llenguatge. Per tant, en aquest sentit, jo crec, em sembla que és absolutament, és diguéssim ja inevitable. I això, evidentment, no és una amenaça al castellà. Deixa'm donar-te una petita anècdota. Jo tinc un llibre que està traduït al català i al castellà. I hi ha algunes paraules no binàries, no? Acabades amb la terminació no binària i. En català està en cursiva, aquestes paraules, mentre que en castellà està en lletra rodona, per tant, totalment integrat a dintre del text.
Que t'has queixat a l'editorial o com des
em vaig queixar amargament. Des del moment en què en què la descripció de les persones no es pot dir d'una manera rodona en un llenguatge, sinó que s'ha de fer una... s'ha de dir en cursiva perquè no es pot dir de manera normativa, aquest llenguatge té un problema. I, perdona, no, aquest llenguatge no pot passar el problema a les persones. Primer ven les persones i després les persones farem el llenguatge.
I hi ha una cosa molt interessant, Jun, que m'ha agradat del llibre, que porteu la reflexió també a l'escola, que és un moment, jo crec, molt decisiu, no? I que aquest sí que fa por de veritat, no? Perquè... Sí o no?
Sí,
com
sí,
ho heu viscut,
crec
això?
Que... crec que per moltes persones que, no, que vivim en aquest espai de la dissidència de gènere o de sexualitat, l'escola sempre acaba sent un punt bastant conflictiu i que ens marca bastant en les nostres vides, sobretot com a adolescents, perquè al final és un lloc que té com quasi les seves pròpies normes, on tens pocs referents adults, i els que tens, vull dir, seran els mateixos durant molt de temps, i si tens sort que et toca una persona que és maca, pues tens sort, però si no... bueno, pues hauràs de passar com puguis. I després també, que depèn d'algunes escoles, no? Pues pots passar fins a 13 anys, segons com, no? Amb les mateixes persones, i a vegades també es creen dinàmiques. Llavors, crec que l'escola és un punt que et marca moltíssim i que, per sort, vam poder comptar amb una persona que va poder col·laborar en el llibre, que és mestre, i que ens va poder donar com també la seva visió de com fer-ho a les escoles, no?
Doncs Jun Moyano, coordinador d'Alegria Gramatical de Llenguatge No Binari, moltíssimes gràcies. Hi ha moltes coses a parlar d'aquest tema, però un altre dia et convidem aquí a l'estudi perquè em puguis parlar més. Moltes gràcies.
Vale, gràcies.
Merci.
Adéu.
Doncs, i gràcies a la Marta i també a la Judit per ser aquí amb nosaltres. Avui ha sigut un dia una mica precipitat, perquè volíem entrar tantes coses, sí. Però sempre podem dir que és tot culpa del futbol.
És culpa dels homes.
Sempre.
Més que del futbol.
D'acord. Fins aviat.
Fins aviat.
Marta Roqueta, Judit Joanuix, vindran la setmana que ve, segurament, o d'aquí dos, i podran parlar tranquil·lament, perquè sempre tot és culpa del futbol i dels homes, ja ho sabeu. Merci.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Arriba a Barcelona Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre, Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Bona nit. En el sorteig del Midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 24 de setembre del 2021.
I el número de la sort, el...
404.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
I ara entrem al búnquer.
Hi ha coses que em queden a mig obertes, vale? I llavors vaig a consumir-les i penso...
Sí,
es deu haver fet malbé, això.
Passa això.
I llavors ho torno a deixar a la nevera.
És ben bé, això!
I no trobo el moment.
No,
que jo tinc el dubte. Igual és bollo, però...
Oh, penso... tant. Ai, maionesa.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio i a YouTube.
També en podcast.
Han de fer els pots més petits,
sí,
ja està.
Les famílies s'han anat fent petites.
Sí.
I els pots són igual de grans que quan la gent tenia 8-10 fills.
Mira quina cosa més maca. Les famílies
s'han fet petites.
Sí.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Canvi de música i canvi de tot, perquè parlàvem de temes molt seriosos, de gramàtica, i ara anem al sexe i a l'amor. Imagina't, Mireia Sallarès.
Això és molt seriós, també.
També és veritat, també és veritat. Però per un moment he pensat que tot seria més fàcil i més líquid.
Per un moment només,
eh? Ara parlarem amb la Mireia Sallarès, ja la sabeu, ja la coneixeu, l'artista que cada setmana ve a parlar-nos de sexe i amor, que s'hi va posar per poc, jo crec que em maleix els ossos cada dia, però està aquí encara. I com dèiem, ara tornarem a parlar d'aquesta secció meravellosa que té aquest títol que es diu No m'estimis tant, estima'm millor.
Clar, el títol és No m'estimis tant, ho vam deixar com així a mitges, però efectivament, com bé dius, és de la meitat d'una de les millors frases
que hi ha sobre l'amor, no? Allò, la Maria Jiménez, no? Que va morir ara la setmana passada, ho deia, quiéreme menos, pero quiéreme mejor.
Doncs aquesta cançó, que es diu Love Me Right, també parla una mica del mateix. Però nosaltres avui, la setmana que ve ja parlarem d'amor, però avui encara continuem amb el sexe. Recordeu que la setmana passada us preguntàvem si els homes... Quina era la pregunta? Ja no me'n recordo.
La pregunta començava, creus que només les dones poden fingir els orgasmes? I llavors ja entràvem, i els homes què?
Poden,
ho fan?
Sí,
poden,
sí.
No? Com ho fan? Per què?
I també ho han preguntat els oients de Catalunya Ràdio. Judit Pastor, com està el tema?
Doncs una mica ajustada la votació. Hem fet aquesta enquesta a l'Instagram i al Twitter de Catalunya Ràdio i Catalunya està dividida amb aquest tema.
A veure.
Però guanya l'opció que tant homes com dones poden fingir orgasmes. Per tant, crec que estem una mica ja deconstruïts. Twitter Catalunya està deconstruït amb aquest tema.
El divertit és que no només és una opinió, sinó que avui, aquesta tarda, hem trucat a ginecòlogues, uròlogues, hem preguntat a tothom perquè volíem saber si era veritat això, si era factible. I ens han dit que sí, tu.
Una feinada.
Hem treballat per Catalunya. Però, sobretot, sentim a la Núria Feliu, que diu que l'enamoren els timadors.
M'enamoren els timadors, que fan mil trampes i semblen senyors. Són tan hàbils, tan elegants, fan jugades que semblen jocs de mans. Tinc un home que estima...
Aquesta cançó tan meravellosa de la Núria Feliu me la va donar a conèixer ahir. La Mireia Sallarès em va dir, posem-la, és perfecta. Per parlar, doncs, de fingir. No? Tota la vida ens han dit que les dones eren les que fingíem, però nosaltres ens preguntàvem si això només era una cosa de dones o els homes també ho fèiem. I l'altre dia vam fer la pregunta, et vam fer la feina, vam sortir i vam preguntar-li a la gent, homes, sobretot, i aquestes són algunes de les respostes.
Vinga, va.
A la primera pregunta, els senyors els vam dir, has fingit mai un orgasme? I mira què ens van contestar.
No he fingit mai un orgasme.
Jo no plantejo la meva relació sexual, ni la meva parella tampoc, amb un objectiu d'haver d'arribar a l'orgasme.
Sí, ho he fet. I fins i tot he dit t'estimo, sense estimar tant a l'altra persona o com l'altre home voldria que jo ho fes.
No he fingit mai cap orgasme.
Sí, he fingit un orgasme.
Mai he fingit un orgasme, però perquè tinc associat el moment de l'orgasme amb l'ejaculació. Ejacular sense tenir un orgasme sembla una mica estrany, també.
No he fingit mai un orgasme perquè no vull i no fingeixo les coses, i sobretot perquè totes les vegades que no he pogut arribar a l'orgasme, que són moltes i segurament em tornarà a passar en el futur, doncs no passa res.
No passa res, un missatge tranquil·litzador,
exacte,
per acabar.
Molt bé.
Et sembla, no? De moment semblava que n'hi havia més que no fingeixen, no? Que no troben que això pugui ser,
sí,
possible.
Sí, de fet, jo aquesta, crec que, no? I aquest convenciment, una cosa que destacaria és aquest convenciment que el tenen no només els homes, sinó, o bona part dels homes, també el tenim les dones sobre els homes, que no poden fingir perquè indefectiblement l'orgasme dels homes va lligat a l'ejaculació. No? I jo crec que no és així. Jo he parlat amb homes que no és així, no? Que a vegades ejaculen però no han tingut orgasmes, o jo també vull creure que hi ha homes que tenen orgasmes sense ejacular, encara que sigui molt tàntrica la cosa, no?
Que es veu que sí, que mèdicament és possible, fins i tot a vegades hi ha una disfunció darrere, però aquí nosaltres ja no hi entrem. Sí, ens ho han explicat. Però vam preguntar també, creus que només les dones fingeixen orgasmes? I els homes també tenien una resposta.
Crec que no només les dones fingeixen orgasmes, també els homes, tot i que culturalment, per l'educació, pel que la societat al final ens marca o ens ensenya, sí que tinc la sensació de que són les dones les que normalment en fingeixen.
Jo crec que com que les dones des de sempre se les ha entrenat per satisfer els homes, doncs segurament que hi ha hagut més pressió a l'hora de fer veure a la teva parella, doncs, que ets un macho, ets un mascle, i m'has fet arribar, doncs, al plaer total, que és l'orgasme.
Potser per reforçar la masculinitat de la seva parella heterosexual en aquest cas, doncs el fingeixen perquè l'altra persona se senti millor.
Ui, aquest és un tema que tenies moltes ganes de parlar.
Super
tema. Se senti millor.
Super tema. Sí, és que ho comentàvem, no? Normalment hi ha aquesta cosa com que jo li dic una mica com altruista, no? Que allò és perquè l'altre, que ara escoltàvem, per no ferir la sensibilitat, perquè l'altre no se senti menys, etc. I trobo que hauríem de també assumir que hi ha una raó una mica més egoista, per dir-ho d'alguna manera, que és, ostres, jo fingeixo perquè no m'ho estic passant bé, perquè l'altre acabi abans, perquè em deixi descansar, no?
O que... I potser ho tenim una mica confós, no? Això de que sempre és altruisme, potser és egoisme.
Bueno, és que jo crec que... bueno, si més no... Si més no, crec que val la pena doncs, plantejar-te perquè ho estàs fent realment i no tenir problema assumir. Escolta, no és tant per l'altre, o sigui, potser és que jo ja en tinc prou. No?
Ja m'he cansat, ja m'estic avorrint.
Clar, és que hi ha aquesta, no? Hi ha aquesta idea, per exemple, amb un correu la Diana, una noia, ens deia que havia parlat amb el Claus, amb un amic seu, i que el Claus també deia era perquè l'altre acaba molt ràpid. I diu... Ara les noies acaben molt ràpid. Aquest personatge és bisexual, no? Uh-huh. Diu, és que ara les dones es corren molt ràpid.
Que per cert, ens ha escrit a donesidies@catradio.cat, ho podeu fer. També podeu trucar-nos en directe, si sou prou valents. 93207474. Ai, quins nervis.
Bueno, i hi ha aquesta cosa, no? De no fer esperar l'altre, que normalment, i això ho parlàvem amb tu, no, Montse, que normalment hem sigut les noies, com que les dones ens costa més acabar, i si estem, no volem fer esperar l'altre, patir no sé quantos, doncs fingim perquè som més lentes. Doncs aquí el Claus ens diu que a l'inrevés, que ell li ha tocat fingir per exactament les mateixes raons, no? A la inversa.
La qüestió és que el que és claríssim és que la comunicació allò brilla per la seva absència, eh?
Sí, és molt difícil.
Anoche comprendí con amargura que ya no hay comunión en nuestras almas.
Una altra cançó que parla de fingir és inútil, un bolero en aquest cas, i vols que continuem sentint els oients?
Va,
que
sí.
Els hi preguntàvem també que com s'ho imaginen que ho fan això de fingir, perquè clar, realment és complicat.
No sé com s'ho fan per fingir orgasmes, imagino que doncs que tindran relacions amb preservatiu i que se'l trauran ràpid, és una manera de que no es noti que no han eyaculat i que, per tant, no han arribat a l'orgasme. No tinc molt clar si es pot tenir un orgasme sense eyaculació, sent home. No ho tinc clar.
Pues no ho sé, pues amb teatre, no?
No el pot fingir en el moment de l'ejaculació, però els homes potser sí que poden exagerar el plaer que li està proporcionant l'altra persona.
Doncs difícil, no? Perquè una cosa és ja amagar, com si, bueno, com... si fossis un actor porno, que és la seva feina, fingir difícil, no? O fàcil que t'enxampin.
Difícil, fàcil que t'enxampin. Quines pel·lícules, eh? Escolta, però també hi ha històries...
Jo volia agrair, un agraïment aquí al company que ens ha parlat, no? Encara que fos imaginant-s'ho, en plan, com podria ser? Home, el preservatiu, no? Ens dona aquesta possibilitat, eh? Tota aquesta colla d'homes que, és que el preservatiu sempre és un obstacle clar per moltes coses, igual s'animen a saber que hi ha la possibilitat.
Que amb el preservatiu poden fingir, no?
Clar, perquè jo, de fet, aquest Claus també explicava com s'ho feia ell, no? I llavors, bàsicament, tu fas desaparèixer aquest preservatiu...
I ningú sap res,
ningú sap
què ha passat allà.
No?
Però no totes les històries també són positives, o són desencisos, o que no ens escoltem, o el que sigui, sinó que a vegades també, les dones, quan fingim sobretot, a vegades hi ha una història de violència darrere.
Sí, de fet, això era una altra cosa que jo d'alguna manera estava com posant, veient a veure si sortia, no? Quan us deia, per què creieu que potser algú fingeix, no? Llavors, lamentablement, i totes ho sabem, a vegades és... fingir un orgasme és una eina que ens ajuda a sortir abans d'una situació forçada i violenta. Jo he parlat amb dones que davant d'una violació o de l'amenaça real d'una violació s'han comportat de manera seductora o directament en una situació d'abús violent. La cosa és jo fingeixo perquè acabi el més ràpid possible i pugui sortir d'aquest infern pitant, no? Llavors, clar, això què passa, no? Llavors tenim els jutges que diuen si aquesta dona no s'ha defensat prou, llavors, no? Llavors, com li expliques a un jutge que jo diria que totes les dones que estan patint una situació violentada, no? L'únic que volen és que la violència no vagi a més. I, per tant, hi ha moltes maneres, però normalment és no...
I per una cosa molt interessant que deien els homes en aquests àudios, no? Que estem socialitzades en donar plaer, en tenir aquesta actitud més submisa, vaja, que ens han ensenyat que això és el que tocava, no?
Exactament. I et comportes com a tal, tot quadra, tot va bé, no?
Seguim sentint els homes, anem a sentir els que ens han explicat si hi ha alguna cosa positiva en fingir un orgasme.
Crec que no hi ha cap cosa positiva de fingir un orgasme. Igual no decebre la teva parella en un moment donat.
Jo crec que no hi ha res positiu en fingir un orgasme, perquè el que està amagant és una falta de confiança entre les persones que estan disfrutant d'aquest acte tan maco com és fer sexe.
Jo penso que no hi ha res de positiu en fingir un orgasme, perquè al final estàs enganyant en certa manera l'altra persona, i el més saludable a nivell de parella és parlar les coses, i si hi ha alguna pràctica que no t'està acabant d'agradar, doncs comunicar-ho i trobar la forma de que pugui ser plaent per les dues parts.
Tenim uns oients molt macos, tu, que ens diuen totes aquestes coses.
Sentim jo, de fet, crec que el pitjor de fingir és fingir-te tu mateixa, no? Mentre no t'enganyis a tu mateixa.
Cap problema. I hi ha gent que s'ho passa molt i molt bé. Ara m'explicaràs una cosa de la dona Font.
Sí.
Hay un pedazo de mi cara que ya parece otra mujer. Mejor quedarnos.
Aquesta cantant, la Mon Laferte, és bo que la fan sentir bé. Escolta, almenys algú que disfruti aquí. Sí, nosaltres, de moment, estem aquí a la ràdio.
Com les dones Font, no?
Què és una dona Font? M'ha encantat aquesta idea. Sí, és que ara tot ho diem en anglès maca. I no és tan maco.
Són les dones que ejaculen quan tenen orgasmes, perquè les dones també ejaculem, no? Això, pensar que és un mite inexistent, o que l'ejaculació femenina és orina, que no ho és. No? Jo l'altre dia m'explicaven una anècdota meravellosa.
Tu tens unes converses molt fortes, sempre.
Però és que, clar, imagineu-vos l'escena. És una noia que sempre que té orgasmes mulla tot el llit, perquè és una dona Font, i ejacula molt. I no només ella, sinó també la seva mare. Llavors, estava parlant amb la seva mare...
La seva mare, per separat, eh?
Sí.
Sí, és que ha sonat molt raro, això.
Ah, no, la seva mare amb el pare o amb qui
sí,
vulgui.
Sí, va, d'acord.
Llavors, el més bo és que la mare, en una conversa que tenien, estava convençuda que totes les dones els hi passava el mateix, que totes les dones ejaculem i mullem el llit quan tenim un orgasme. I quan va saber que no, se'n feia creus i deia, filla, què dius, nena? Llavors hi ha dones que no han de posar cap tovallola al llit quan tenen relació sexual?
Les coses que aprenem amb tu, Mireia Sallarès. Però hi ha una dona que a tu et va fer entendre moltes coses sobre què significava el plaer i què significava estar, per dir-ho d'alguna manera, avui que parlem molt de persones trans en aquest programa, sí, d'estar en una banda i estar en l'altra. Jo m'agradaria que sentíssim a la Natàlia, que és una dona que vas entrevistar justament per Les Mortes Xiquites i que et va obrir el cap i a mi m'ha obert tot.
Maravillosa, maravillosa.
Yo creo que el género y yo creo que el deseo son fluidos. Entonces, como hombre cogí con hombres, como hombre cogí con mujeres. Y en esta parte de mi proceso, que empezó hace 10 años de la parte trans, empecé a coger con mujeres y con hombres como mujer. Y descubrí que son cosas distintas, que el placer es distinto. El vínculo, la forma de tocar, de mirar, de hablar, de sentir, de vibrar es distinto, porque las demás personas te miran distinto y te tratan distinto. Una de las cosas que no me gusta del mundo de los hombres es que la testosterona es tan fuerte en los hombres que puede incluso hacer que el placer no sea el orgasmo, sino el desahogo de una gran tensión sexual. Y además yo me enteré de cosas porque estaba yo infiltrada.
Infiltrada. Quina manera més bonica de dir-ho.
Infiltrada, sí. És que ho deia, no? Diu, clar, jo podia escoltar coses quan, no? Quan vaig viure com a home, que normalment les dones no tenen accés. I clar, deia, gran part, la majoria dels homes no m'agrada com parlen de les dones, no? Però clar, a mi el que em sembla meravellós, perquè la Natàlia parla d'això, no? De rompamos con el género va ser un invent només perquè teníem diferències de cos, i és algú que, a més, explica d'una manera molt bonica com ens administren els desigs per controlar-nos el nostre desig, no? I, de fet, és una persona que em va ensenyar molt, perquè en el moment de la seva transició, com que els seus orgasmes van quedar com en suspensió, en lloc de desesperar-se per tenir-los, perquè ja havia gaudit tot i més, no? Era gaudir amb els orgasmes de l'altre, sense obsessionar-se tant quan acabarien venint els propis.
És que el que ens queda claríssim és que totes sempre ens demanen coses molt estranyes i estem demanades per tot arreu. Sí. Que ens ho hem de passar bé, que hem de tenir orgasmes i que hem de ser boníssimes i simpàtiques i riques, tot.
Tot.
Nosaltres ho som, riques, però riques en coneixement perquè estem sempre envoltades de totes aquestes dones. Mireia Sallarès, la setmana que ve parlarem d'amor. Nosaltres ens acomiadem aquí. Aquest programa l'hem fet Judit Pastor, Anna Escura, Edu Arnàs, Carla Verdes i qui us ha parlat, Montse Virgili.